Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 12 de desembre de 2011. David Cameron explicarà avui al Parlament del Regne Unit per què va quedar fora del Pacte Europeu Anticrisi assolit divendres a Brussel·les. El veto del primer ministre ha dividit el govern britànic en les últimes hores. Nick Clegg, viceprimer ministre i líder dels liberals demòcrates, s'ha mostrat profundament decebut per la posició de Cameron perquè, segons diu, aïlla la Gran Bretanya. Subratlla que una posició d'1 contra 26, com així ha estat, no pot ser bona a llarg termini. Això destapa, sens dubte, l'antieuropeisme i l'euroescepticisme que predomina a la societat del Regne Unit. Els britànics van votar majoritàriament els conservadors ara fa poc més d'un any i majoritàriament també són, en molts casos, euroescèptics o antieuropeus. És trist, des del nostre respecte per a la societat britànica i pel seu tarannà, que això passi quan estem construint l'Europa dels valors, de la reconciliació, de les seves arrels i també d'un futur en pau. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció, el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. A València, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, seu avui a la banqueta del Tribunal Superior de Justícia, acusat d'haver acceptat vestits com a regal de la trama Gürtel. Al seu costat seurà també l'exdirigent del PP valencià, Ricardo Costa.
Bona part dels hotels i les cases rurals de Catalunya han estat mig buits aquest pont de la Puríssima. L'ocupació a Barcelona tampoc ha arribat al 50%, 20 punts menys que ara fa un any.
Arriba a judici el cas de l'assassí múltiple d'Olot, que va matar 4 persones amb un rifle de caça. Pere Puig s'enfronta a una petició de 80 anys de presó i a pagar una indemnització de més de 500.000 d'euros als familiars de les víctimes.
L'exdictador panameny Manuel Noriega ja és en una presó del seu país natal per fer front a més de 70 anys de presó per delictes comesos quan era al poder. L'exdictador ha estat extradit des de França, on complia condemna per bloqueig de diners.
I en esports, després del brillant triomf del Barça per 1-3 al Bernabéu, dissabte els blaugranes ja són al Japó, on jugaran dijous contra l'Al-Sadd de Qatar, una de les semifinals del Mundial de Clubs. Pep Guardiola acaba de comparèixer en roda de premsa. I l'Espanyol, per la seva banda, va golejar ahir per 4-2 l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat. Com us dèiem, el primer ministre britànic David Cameron donarà avui explicacions davant el Parlament de Londres per la seva decisió en l'última cimera europea, la de divendres, de deixar fora el Regne Unit del nou tractat anticrisi.
El posicionament de Cameron ha obert una escletxa política amb els seus socis de govern, els liberals liderats pel viceprimer ministre britànic Nick Clegg. Aquest s'ha declarat en una entrevista a la cadena britànica BBC amargament decebut amb David Cameron, a qui acusa d'aïllar el Regne Unit d'Europa. Clegg subratlla més que ningú pot pensar que estar en una posició d'un contra 26 pugui ser bo pel Regne Unit a llarg termini.
De fet, divendres a última hora, el Regne Unit va ser l'únic dels 27 països de la Unió que es va negar a donar suport al pacte per formar un nou tractat amb mesures fiscals més estrictes amb l'objectiu d'evitar una nova crisi del deute.
Recordem que Cameron s'hi va negar perquè no es van acceptar les garanties que demanava per a la City de Londres al centre financer del país. Tot i que aquestes garanties havien estat acordades prèviament pels socis de la coalició, Nick Clegg va afirmar que Cameron va jugar malament les seves cartes i que hauria d'haver tret algun benefici d'aquesta situació.
notícies de casa nostra en format breu. Molta gent s'ha quedat a casa per aquest pont de la Puríssima. La crisi, la manca de neu a les pistes d'esquí han deixat mig buits la majoria d'establiments catalans.
L'ocupació a la ciutat de Barcelona no ha arribat al 50%, són 20 punts menys que en les mateixes dates de l'any passat, i des de la federació, que agrupa, per exemple, també les cases rurals de l'interior de Catalunya, la sensació és que l'ocupació ha baixat lleugerament en relació amb l'any passat i s'ha situat al voltant del 40%.
Avui comença el judici pel triple parricidi del carrer Reial de Tarragona.
La fiscalia reclama 25 anys d'internament en un centre psiquiàtric al detingut per matar la seva dona i els seus dos fills. L'home els va matar a tots tres amb un ganivet, va posar els cossos a la banyera i els va tapar amb ciment i calç. Després va fugir a Bèlgica, però una setmana més tard va ser detingut a la Rambla de Barcelona quan es va entregar a la Guàrdia Urbana.
L'Audiència de Girona comença a jutjar avui l'assassí múltiple d'Olot, Pere Puig, que va matar 4 persones ara fa un any.
Ho va fer amb un rifle de caça al bar La Cuina de l'Anna de la Canya i a l'oficina de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani La Camp, a Olot, la capital de la Garrotxa. Els fets van passar el 15 de desembre del 2010. El Ministeri Públic demana 20 anys de presó per cadascun dels 4 assassinats, tot i que en cas de ser condemnat només podrà complir-ne 60 com a màxim.
Les retallades del govern català previstes per l'any vinent també afectaran les presons catalanes.
Es prescindirà de serveis que no es consideren bàsics, com les piscines, que tenen un ús baix en comparació amb el cost que suposen. Una altra de les coses que s'estan estudiant és abaratir la factura de la televisió de pagament amb la contractació d'una plataforma digital alternativa que sigui més econòmica que l'actual.
Un altre nom propi de l'actualitat a Catalunya és el d'Enric Barbat, un dels components del grup de folk català Els 16 Jutges. Enric Barbat va morir ahir a Menorca als 68 anys.
Barbat s'havia allunyat de les aparicions públiques i una de les últimes vegades que es va deixar veure va ser al Parlament de Catalunya en l'any 2007 amb motiu de l'entrega de la medalla d'honor als 16 jutges per la seva contribució a la cultura catalana. Barbat va passar a formar part dels 16 jutges, un grup que havia nascut per impulsar la nova cançó i la música en català l'any 1963.
Dones força per superar els obstacles, em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento.
Estem sentint Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que participen aquest any en el disc de la Marató, un disc que es va vendre ahir amb diversos diaris catalans i que es va esgotar en poques hores.
Els 150.000 discos que es van posar ahir a la venda als quioscos d'arreu de Catalunya van volar. Són 20 anys de la Marató de TV3 i per celebrar-ho el disc inclou 20 cançons. Hi ha participacions destacades com la de Rafael, que canta per primera vegada en català. També s'hi pot sentir l'Escolania de Montserrat, com ho feia ara amb Sergio Dalma. També Malú, Ana Torroja, Melendi o Salsa de Reyes. Si us heu quedat sense el disc i el voleu comprar, només li heu d'encarregar el quiosquer o comprar-lo també a la botiga online de TV3.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat del dia. El futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anunciarà avui, davant de la Junta Directiva del PP, els candidats de la seva formació a presidir el Congrés i el Senat. D'aquesta manera comença avui una setmana atapeïda d'activitats parlamentàries per donar el tret de sortida a la desena legislatura de la democràcia sorgida de les eleccions del 20 de novembre.
Rajoy també donarà a conèixer en la primera reunió de la Junta Directiva del Partit Popular després de les eleccions als portaveus parlamentaris del PP només un dia abans que es constitueixin les Corts. El president del PP a Barcelona, Jorge Fernández Díaz, l'exministre Ana Pastor i l'alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, són els noms que més han sonat per presidir la Cambra Baixa, mentre que l'exportaveu al Senat, Pío García Escudero, és qui se situa en les travesses com a nou president de la Cambra Alta. En qualsevol cas, els quatre nomenaments d'ara permetran descartar noms en les travesses del nou executiu del Partit Popular.
Després dels anuncis d'avui, recordem-ho, demà es constitueixen el Congrés i el Senat, i la setmana vinent, ja després de la sessió d'investidura, que serà dimarts, Rajoy anunciarà dimecres els noms dels seus ministres, uns noms dels quals no ha volgut revelar cap detall. No hi ha hagut cap filtració aquests dies, i és que fins ara l'únic que ha dit és que serà raonablement previsible pel que fa als pressupostos. I un altre nom propi del dia d'avui és el de Francisco Camps i el que va ser número 2 del Partit Popular a València, Ricardo Costa. Tots dos són jutjats des d'avui per un presumpte delicte de suborn passiu impropi.
Els mitjans de comunicació centren avui bona part de les seves portades en aquest cas Götel i en Francisco Camps, també en Ricardo Costa. Tots dos haurien rebut peces de vestir com a regal de la trama que estava interessada en l'adjudicació de contractes de l'administració pública autonòmica. Tampoc acaba aquí l'assumpció de responsabilitats per part de diversos càrrecs del PP que ocupaven llocs estratègics dins l'administració valenciana i que encara tenen causes pendents derivades de la trama Götel. Queda pendent de resoldre, entre d'altres, el presumpte finançament irregular del partit que ara governarà, en aquest cas per un delicte electoral en les eleccions locals i autonòmiques del 2007 i per falsedat mercantil en les del 2008, ja que el passat mes de juliol el magistrat José Cerés va demanar obrir noves diligències.
I un frontó a Azpeitia, a Guipúscoa, va servir ahir per fer la escenificació més massiva d'expresos de la banda terrorista ETA i també persones vinculades a Batasuna, així com altres organitzacions de l'entorn de l'esquerra abertzale, amb l'objectiu de demanar al nou govern espanyol que acosti molt aviat ja els presos a presons d'Euskadi i Navarra en aquest escenari sense violència.
Els prop de 400 assistents han fet també una crida a la societat basca perquè es mobilitzi i es manifesti el pròxim 7 de gener als carrers de Bilbao per marcar, diuen, la frontera entre el passat i el futur. Begoña Uzkudun i José Antonio Torre Altonaga, que va complir una condemna de 19 anys per l'atemptat a la central de Lemoniz l'any 1978, van llegir un text en euskera i castellà en què van mostrar la seva absoluta seguretat que aconseguiran portar els presos a casa, encara que el camí serà dur, també diuen, serà estimulant.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, l'exdictador panameny Manuel Noriega ja és en una presó del seu país per fer front a més de 60 anys de presó que se li demana per delictes comesos quan era al poder.
L'exdictador ha arribat amb cadira de rodes a la presó El Renacer, protegit per policies i tapat procedent de la presó francesa, on estava internat per ser extradit al seu país. A l'exterior de la presó s'hi aplegaven familiars de les víctimes de Noriega, reclamant que compleixi les condemnes. L'exdictador ha estat extradit, com dèiem, des de França, on complia condemna concretament per blanqueig de diners. Abans ja havia estat empresonat als Estats Units per narcotràfic.
El president rus Dmitri Medvedev s'ha compromès a investigar les protestes de dissabte contra els resultats electorals, així com les mobilitzacions, que són les més importants des de la perestroika.
Medvedev ha respost a través del seu Facebook i ha dit que ha ordenat verificar les informacions dels col·legis electorals. Això sí, ha deixat clar que no repetiran els comicis ni es destituirà al cap de la comissió electoral dues de les principals exigències que han mobilitzat desenes de milers de persones a tot Rússia.
I la cimera del canvi climàtic de Durban es va tancar finalment durant el cap de setmana amb un acord de mínims.
Ho ha fet a través d'un article a la revista alemanya Der Spiegel, en què el president del Consell, Burhan Galion, ha assegurat que després de 9 mesos de protestes i repressió, el Consell no tractarà de negociar amb Damasc, però sí amb aquells membres de l'administració nacional que no pertanyen directament al règim. L'objectiu és evitar un col·lapse de l'estructura política i administrativa del país després d'una eventual caiguda del règim d'Assad, tal com va passar a l'Iraq en ser derrocat Saddam Hussein.
Aquesta era la informació sobre el Consell Nacional Sirià que ha estès la mà als funcionaris i militars que no combreguen amb el règim de Damasc. Informació que ara enllacem amb la que ja us anunciàvem, i és que la cimera del canvi climàtic va tenir la matinada d'ahir un acord d'última hora.
Ara sí, l'acord implica prorrogar per alguns països el protocol de Kyoto, que expira l'any vinent, i el compromís que el 2015 s'haurà d'haver aprovat un nou pacte que obligarà a partir del 2020 tots els països a limitar les seves emissions. Els Estats Units i la Xina s'han compromès per primera vegada a parlar de la reducció de gasos.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre repàs de cada dia. El papa Benet XVI presidirà avui una celebració de l'Eucaristia al Vaticà per commemorar els 400 anys de la independència, els 200 anys, perdó, de la independència de diversos països llatinoamericans, entre ells Cuba i Mèxic. Es preveu que el Vaticà confirmi avui mateix, en el marc d'aquesta celebració, que també coincideix amb la festa avui de la Mare de Déu de Guadalupe, la patrona d'Hispanoamèrica i de Mèxic, el seu viatge, el viatge del pontífex a aquests dos països. bisbes Cuba i Mèxic durant l'any 2012. I és que els bisbes cubans ja es preparen per celebrar un any jubilar marià mentre esperen aquesta confirmació. Els prelats volen celebrar que fa 400 anys, en aquest cas sí, que es va trobar la imatge de la Verge de la Caritat, la patrona de Cuba.
La llum de la pau de Betlem va arribar ahir a Barcelona, on es va fer un gran acte de rebuda a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Amb el lema Teixim la pau, ja s'ha posat en marxa aquesta iniciativa dels escoltes i guies austríacs, que consisteix a portar una flama des de Betlem i fer-la passar per diversos llocs d'Europa. A casa nostra, la llum de la pau arriba de la mà de l'associació Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Després de l'acte d'ahir a Barcelona, la llum es distribueix per agrupaments, també parròquies, escoles, hospitals i diverses entitats. Per exemple, aquest divendres a 9:45 de la nit i també a la parròquia de Sant Agustí, la flama serà protagonista en una nova edició d'Estació d'Enllaç, la trobada mensual de la pastoral juvenil a l'arxidiòcesi de Barcelona.
I el papa acaba d'anomenar el filòsof i teòleg català Francesc Torralba nou consultor del Pontifici Consell per a la Cultura. Torralba, de 44 anys, és professor a les tres facultats de Blanquerna i a la Facultat de Filosofia, totes vinculades a la Universitat Ramon Llull, on també dirigeix la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada. També és doctor en Filosofia i Teologia, després d'haver centrat els seus estudis en figures com Kierkegaard, von Balthasar i Nietzsche. Com a consultor d'un dicasteri vaticà, a partir d'ara Francesc Torralba podrà participar en trobades d'assessorament en aquest cas, sota la direcció del cardenal Gianfranco Ravasi. I principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, el govern central va prometre per escrit pagar els 759 milions, es refereix a la disposició addicional del nou Estatut català. El periòdico Rajoy planeja tancaments, comiats i privatitzacions. El Punt Avui sobre l'ocupació hotelera d'aquest pont de la Puríssima titula Sota mínims. I el diari Ara, cimera del clima a Durban, el nou acord global haurà d'esperar fins al 2015.
Repassem altres portades també amb protagonistes ben diferents. El País titula La Casa del Rei planeja detallar els seus comptes després del cas Urdangarín. El Mundo Interior va premiar a Bermúdez, en referència al jutge, per imposar la versió policial en el judici de l'11M. L'ABC, Rajoy anuncia avui al president del Congrés amb una fotografia de Jorge Fernández Díaz. Público, el canvi climàtic sense fre sobre el fracàs de la cimera a Durban. La Razón, sobre el llegat socialista, titula el govern traurà 300 caixes de l'arxiu de Salamanca abans d'anar-se'n.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Quan passen 2:30 d'un quart de nou, anem a l'actualitat esportiva analitzada en profunditat, com sempre, els dilluns i també els divendres amb el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Sense haver tingut gaire temps per gaudir la victòria sobre el Real Madrid dissabte, recordem, Madrid 1, Barça 3, al Bernabéu, els Blaugrana han fet aquesta matinada ja al Japó el primer entrenament per preparar les semifinals del Mundial de Club, que l'equip de Guardiola jugarà dijous contra l'Al-Sadd de Qatar.
Sí, partit que jugarà a 11:45 del migdia, hora catalana, contra l'equip qatarià, després que l'Al-Sadd guanyés ahir diumenge a l'Esperance de Tunísia als quarts de final d'aquesta competició per 2-1. Per cert, que l'altra banda del quadre saltava la sorpresa quan el Kashiwa Reysol japonès guanyava contra pronòstic el Monterrey mexicà a la tanda de penals. Per tant, els japonesos es van classificar per jugar contra el Santos brasiler l'altra semifinal del Mundial. Cal dir que el Santos és el previsible finalista, si tot va com ha d'anar, i que s'enfrontaria amb el Barça, si també tot va com ha d'anar. Els blaugranes han fet aquesta matinada un entrenament suau de recuperació de la ciutat esportiva dels Yokohama Marinos al Japó, i després de l'entrenament hi ha hagut una roda de premsa de presentació de fa molt poca estona, on el tècnic Pep Guardiola, acompanyat per Carles Puyol i Dani Alves, han comparegut davant la premsa internacional. El tècnic ha destacat l'oportunitat que suposa per als jugadors aquest torneig. La setmana està farcida d'entrenaments fins dijous, com dèiem, dia de la semifinal. Si el Barça es classifiqués per la final de diumenge, jugaria el diumenge que ve a 11:45, hora catalana, el Barça jugaria a aquella hora. Si els blaugranes perdessin contra l'equip qatarià, jugaria la final de consolació, que jugaria el diumenge cap a les 8 del matí, hora catalana. De tota manera, i passi el que passi, el Barça tornaria a l'aeroport del Prat, dilluns que ve aterraria a les 6 de la tarda. Per cert, que l'anècdota del viatge es va produir al vol d'anada i la va protagonitzar una noia que, aprofitant que els guàrdies de seguretat estaven fent fotografies amb els jugadors, es va tancar al lavabo per poder viatjar per la cara amb l'equip fins al Japó. Però abans d'enlairar-se a l'aparell, a la tripulació de l'aeronau la va detectar i la van fer baixar.
Doncs curiositats d'aquestes que passen. El Barça ja està, per tant, immers en la preparació d'aquest Mundial de Clubs, però val la pena comentar, Ramon, alguns dels aspectes més rellevants del clàssic de dissabte, que segur que gairebé tots els que ens escolten van poder veure o sentir. El Barça va guanyar el Madrid amb claredat, en un cop d'autoritat esportiva al Bernabéu per 1-3.
Sí, segurament ja a aquestes alçades fins i tot tothom ja té molt clar com van anar els gols, per tant no els explicarem, però sí que destacarem 5 aspectes del partit que deixa prou clar per què va tornar a guanyar el Barça. El primer, Víctor Valdés, i la sort dels rebots, recordem, va regalar un gol al Madrid només començar, quan passaven 20 segons. I clar, que et passi això contra un equip de Mourinho és sinònim de molts problemes. Però Víctor Valdés no es va arronsar i va seguir arriscant amb les passades. El porter i, per l'extensió, l'equip van ser valents, no van renunciar al seu joc natural, i això va tenir recompensa. El segon, els dos nous fitxatges de la temporada, Alexis i Cesc, que van demostrar que han vingut per sumar a l'equip. Tots es van marcar i van demostrar que el Barça pot oferir noves possibilitats que Mourinho encara no ha après a desactivar. Això explica en bona part l'alineació a davant. Guardiola tenia clar que Mourinho tenia el Barça ben apamat després dels 4 clàssics de l'abril a la temporada passada. Per això va decidir deixar Villa i Pedro a la banqueta i va afrontar el partit amb noves opcions que després tenien el tècnic portuguès. Els dos nous blaugranes no van decebre i, per tant, com deien, venen per sumar. El tercer, cracs mundials que no juguen només per ells. A la primera per Leo Messi, a la segona Andrés Iniesta es van tirar l'equip a l'esquena i van fer molt mal al Madrid. Això va permetre que companys seus recollissin fruits. Cap dels dos va marcar, tot i tenir algunes ocasions clares, però van ser claus per la victòria blaugrana. El quart, un entrenador que intervé, Guardiola, va tornar a sorprendre. Aquí vaig donar per fet el divendres que jugaria amb Mascherano, que Villa també estaria titular. De nou, el tècnic va triar el millor equip, independentment de les circumstàncies, i quan tot es complicava amb el resultat, va ordenar canviar de defensa de 4 a 3. Tot el que està passant és gràcies a la seva feina, però Guardiola, a més de ser un bon comunicador i un bon entrenador, sap intervenir en els partits. En això supera, crec, a predecessors seus com Rijkaard o fins i tot Johan Cruyff. Cinquè, Mourinho segueix sense entendre res. El portuguès va renunciar al tribot perquè va considerar que el Bernabéu no podia jugar tant a la defensiva i amb tanta agressivitat com sí que ho pot fer lluny de casa. Però això ho va pagar. L'equip encara no és prou bo per jugar-li de tu a tu al Barça. Tot i això, hem d'agrair que en aquest clàssic s'hagi parlat molt més de futbol que en d'altres ocasions en què hi havia moltes polèmiques. I a tot això, doncs, Mourinho, el que no va estar tan encertat potser va ser al final a la roda de premsa quan va parlar de mala sort, perquè el Barça també va tenir força amb aquell primer gol. Bona part del madridisme ha fet pagar tot plegat a Cristiano Ronaldo, quan potser haurien de mirar tant a la banqueta com a la llotja.
Jornada rodona, d'altra banda, i més enllà del clàssic, en la primera divisió, perquè l'Espanyol també va guanyar amb contundència 4-2 a Cornellà al Prat a l'Atlètic de Madrid ahir a la nit.
Van escollir un molt bon rival als blanquiblaus per retrobar-se amb el gol i trencar 5 jornades consecutives sense guanyar. Ho van fer contra els matalassers a Cornellà al Prat amb un inici molt bo i espectacular de partit, perquè en només 18 minuts l'Espanyol guanyava per 3-0 amb dos gols de Joan Verdú i un altre de Romàric. A banda del descans, però, Falcao escurçava distàncies per l'Atlético i intentava fer entrar el seu equip al partit. Als 10 minuts de la represa, però, l'Espanyol aconseguia deixar pràcticament sentenciat el partit amb gol de Sergio García. L'últim gol de l'Atlético el marcava Arda Turam i pujava al marcador el 4-2 final. El blanquiblau Joan Verdú mostrava molt satisfet pel resultat obtingut.
Això, agafa la confiança que entrés el primer perquè en vinguessin molts més. Avui hem tingut la sort de veure porta amb facilitat. Ens ha servit pues, una mica més tranquils per acabar de fer pues, això, no? Un bon partit contra un però l'Atlètic de Madrid, que la seva per plantilla té que estar dalt de tot, o sigui que ens hem de quedar amb això, no? Fent les coses bé, podem competir contra qui sigui.
A banda dels enfrontaments entre Real Madrid i Barça i Espanyol i Atlètic de Madrid, aquests altres resultats de la jornada: Getafe 1, Granada 0, Villarreal 1, Real Societat 1, Saragossa 0, Mallorca 1, Màlaga 1, Osasuna 1, Atlètic Club 1, Racing 1, Rayo 1, Sporting 3, Betis 2, València 1 i Llevant 1, Sevilla 0. Madrid i Barça empaten al capdavant de la classificació, però el Madrid té un partit menys, és a dir, el Barça té un partit més que la resta. Els resultats de segona, els catalans,
sí,
Ramon.
Sí, Barça B 3, Almeria 3, Alcoyano 2, Girona 1, Gimnàstic 0, Córdoba 0, Sabadell 0, Elx 0, Sabadell 11, Barça B 12, Nàstic i Girona continuen en llocs de descens.
Anem als resultats dels equips catalans de la Lliga CB de bàsquet.
Barça Riga 72, Unicaja 62, Fiat Joventut 70, Lagunaro 93, Manresa 62, Alacant 76. El Barça lidera en solitari després que el Madrid perdés contra Estudiantes.
I acabem parlant de natació. Dos nedadors catalans han aconseguit dues medalles més en els europeus de piscina curta que es disputen a Polònia. línia.
Espectacular, Mireia Belmonte, de Badalona, amb 4 medalles, i Agin Vildebor, que va obtenir una de plata en els 100 esquenes.
Això és tot dels esports. Gràcies, Ramon. Més esports a les 9 i en propers espais. Bon dia.
Fins ara.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Amics de Mozart us convida el dimarts 13 de desembre a la missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà a 8:45 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Gràcia, carrer Gràcia 35 de Barcelona, i tindrà la col·laboració de la soprano Ana Belén Gómez i l'organista Àlex Morandini. El dimarts 13, missa exequial pel 220è aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, el record d'un geni de la música. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i mig i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit d'aquesta hora encara espès, encara carregat, per exemple, entrant per l'autopista B23 a partir de Molins de Rei cap a Sant Feliu de Llobregat, també de Sant Joan Despí a la Diagonal. L'autovia 2, plena, Pallejà, Sant Vicenç, també Sant Joan Despí, Cornellà, sentit Zona Franca. Els túnels de Vallvidrera, amb retenció del peatge a la boca nord del túnel, l'AP7 de Rubí al Papiol, en direcció al sud, o la C17 entre Lliçà d'Amunt, Parets, en direcció al sud. A la C58, el trànsit encara força carregat. El tram de Nus, de Torre Baró, en els dos sentits de la Marça, Ripollet en nord, o també Badia en sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'aquesta setmana es presenta en general força tranquil·la. De fet, avui només esperem doncs, alguns intervals de núvols durant aquest matí que, com a molt, deixarien el cel poc o mig ennuvolat, però és que, a més, aquest sistema frontal que ens està creuant en aquests moments anirà marxant al llarg d'aquest matí i, de fet, a partir de mig matí, migdia, l'ambient doncs, serà força més assolellat i aquests núvols acabaran per marxar completament. Tret, això sí, del vessant nord del Pirineu, és a dir, el sector de l'Aran i àrees properes, on aquí doncs, es podran produir algunes nevades febles al llarg d'aquesta jornada. Més importants al matí, de fet encara està nevant feblement en aquest sector, però que en principi durant la tarda aniran clarament a menys. La cota estaria situada al voltant dels 1.500-1.400 metres. Insistim que seran, però, nevades bastant febles. A la resta, el que dèiem, aquest sistema frontal creua durant el matí, a partir de la tarda, bàsicament, migdia, doncs l'ambient serà força assolellat i tot plegat vindrà acompanyat d'unes temperatures una miqueta més baixes. De fet, en aquests moments podem parlar d'entre 8 i 9 graus a la ciutat de Barcelona, entre 1 i 2 graus només a la de Girona, 6 graus a la de Lleida i al voltant dels 7 graus a la Tarragona. Podem parlar, doncs, d'aquestes temperatures que han baixat una miqueta respecte a la jornada d'ahir i les màximes encara creiem que podrien ser una miqueta més baixes que les d'ahir diumenge, amb valors que, doncs, bàsicament no aniran més enllà dels 13 o 14 graus aproximadament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Són 8:45, arriben els titulars, l'última hora informativa. Després la tertúlia i a les 9 entrevistarem el ministre d'Afers Estrangers d'Andorra, Gilbert Savoia. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El primer ministre britànic David Cameron donarà avui explicacions davant el Parlament per la seva decisió a l'última cimera europea de deixar fora el Regne Unit del nou tractat de Lisboa. El vicepresident britànic liberal Nick Clegg ha mostrat ja el seu desacord amb la decisió de Cameron. L'expresident valencià Francisco Camps i el que va ser el número 2 del Partit Popular a València, Ricardo Costa, són jutjats avui per un presumpte delicte de suborn passiu impropi. Tots dos haurien rebut peces de vestir com a regal de la trama Goethe, que estava interessada en l'adjudicació de contractes de l'administració pública autonòmica. El futur president del govern espanyol, Mariano Rajoy, donarà a conèixer avui qui presidirà el Congrés dels Diputats i també el Senat. El candidat del PP per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, podria ser el nou president de la Cambra Baixa. I en esports, el Barça ha fet el primer entrenament aquesta matinada a Yokohama, al Japó. Els blaugranes preparen la semifinal d'aquest dijous del Mundial de Clubs contra el Saad de Qatar. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pot ser a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. En aquest dilluns posterior a aquesta setmana estranya, aquesta setmana de ponts i aqueductes, amb les festes de la Constitució i la Immaculada, avui ens acompanyen en aquest temps de comentari de l'actualitat Quim Sabater, expert en polítiques socials. Bon dia.
Molt bon dia.
També tenim Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bon dia, germà Lluís Serra.
Bon dia.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Avui comptem amb la presència de l'economista Josep Maria Grau. Senyor Grau, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, divisió en el govern britànic. No sé si era previsible fa un any, quan els conservadors van guanyar però necessitaven el suport dels liberal-demòcrates per governar, amb David Cameron com a primer ministre. Doncs bé, Cameron explicarà avui al Parlament del Regne Unit per què va quedar fora del pacte europeu anticrisi assolit divendres a Brussel·les. Un pacte en què només va quedar fora el Regne Unit. El que passa és que tots tenim la sensació que el Regne Unit això té suport, aquest antieuropeisme o aquest euroescepticisme, ho dèiem al principi del programa. Potser Cameron el que fa és representar la seva societat. Ara, també és trist, no?, que només el Regne Unit quedi fora d'un pacte. Com ho veuen?
Jo crec que és fruit d'aquest euroescepticisme bastant generalitzat a la Gran Bretanya, no?, el fet de que continuadament s'hagin donat mostres d'aquest distanciament del projecte europeu per part dels britànics, bueno, segurament en un moment de conflicte, en un moment en què es demanen més compromís, i en un moment en què jo penso que hi ha un element important que s'ha posat sobre la taula, com és la taxa per les transaccions financeres, no?, que ho han posat sobre la taula Merkel i Sarkozy.
És un altre punt de fricció.
No sé si té a veure, però bé, en tot cas, quan es comença a construir, sembla, per fi, un espai fiscal europeu, que és el que donaria sentit o més sentit a la Unió Europea, doncs que Gran Bretanya se'n despengi. Jo crec, per aquest distanciament, per aquest allunyament, i en tot cas, evidentment, perquè els britànics no tenen aquesta voluntat d'integrar-se en el país. De fet, dins del partit del Cameron hi ha una forta corrent euroscèptica, no? Bé, aquí deuen jugar molts elements que es deuran anar destapant al llarg d'aquesta setmana. El que, per altra banda, tant laboristes com els liberals aquí queden una mica, bueno, els liberals sobretot, queden una mica descol·locats, perquè ells sí que són europeistes i, per tant, veurem què passa.
Potser dona la sensació que és més la societat en general i no tant el Partit Conservador, el que és antieuropeista o el que és...
Però el Partit Conservador ho ha manifestat reiteradament, alguna ala del Partit Conservador, no?
També, sí.
Jo penso que tota decisió d'aquest tipus s'ha de llegir també en clau interna. És a dir, quan els representants van a aquest tipus de reunions, no només veuen el que significa, per exemple, Europa, sinó les decisions que prenen o les postures van en clau interna. Una clau interna que el Regne Unit té molta més vinculació afectiva i històrica amb els Estats Units. Només veure que, per exemple, totes les postures que va prendre els Estats Units a la guerra d'Iraq immediatament va tenir el suport del Regne Unit i d'Austràlia, per exemple. No? Tenen aquesta vinculació afectiva que és molt més profunda que no passa amb Europa. I després també el tema aquest de la societat realment és així, però jo penso que hi ha una forta imposició del món econòmic, més fins i tot que el social, perquè, per exemple, si es posessin el tema de les taxes, estem parlant quina influència tindrien les taxes en un moviment que es diu que pot anar al voltant dels 40.000 milions d'euros, el que fan a la City, de moviment financer, etc., perquè és un centre financer de primer ordre. Aleshores, això pot ser que fins i tot el món econòmic i financer sigui molt més fort a l'hora de fer prendre aquesta postura que no passa al món social, perquè el món social... I finalment hi hauria una qüestió que caldria veure respecte al futur. El futur ara és 1,26, però en el futur què pot passar? Que hi hagi alguns països que després es desmarquin de la Unió Europea i s'alineen una mica en les tesis del Regne Unit? Encara queden alguns països que han de fer les consultes al Parlament o a la societat, no? Al Parlament i a la societat. Per tant, encara no ha acabat el tema, només s'ha vist la primera postura.
Encara podria haver països, quins creu vostè que
podrien ser? No, per exemple, es deia que Holanda volia consultar, i alguns altres països pot ser que no tothom vegi un interès, per exemple, en fer una política unitària en temes fiscals o d'altres tipus.
Recordem que Holanda es va fer referèndum sobre la primera Constitució Europea, la de l'any 2005, i va guanyar
després el nom. Després veurem què passa, per exemple, amb Irlanda, encara que està profundament beneficiat per la Unió Europea, després veurem què passa, algun país nòrdic, en fi, ja veurem.
Senyor Grau, des de la Seu.
Bé, jo penso que, efectivament, està una mica tot molt confús. És a dir, estem partint d'un supòsit en el qual és una proposta, no deixa de ser encara una proposta el que hi ha, que pot afectar d'entrada els 26, comptant Inglaterra 27, que se'n separe, però en principi, lògicament, aquí on potser caldria que hi hagués una verdadera unió, un verdader acord, no solament econòmic, sinó polític, serien precisament amb els 17, que són, diguéssim, el nucli fort, però és que ni això tampoc està encara molt, molt, molt segur, però és que a banda d'això, jo penso que també hi ha un component que potser el Cameron, per això també l'ha fet desistir una miqueta, és una miqueta, doncs, de la llibertat de diguéssim, de política del país. És a dir, que, d'alguna manera, bueno, aquí s'intenta una fiscalitat que està basada en un... Sembla ser, doncs, bueno, que en principi es parlaria de que, bueno, que haurien de complir els pressupostos no superar el 3% de dèficit de cada un dels països, etcètera, etcètera. Però, clar, tot això està una miqueta confús. A banda d'això, que dins de el que és Anglaterra hi ha unes corrents que realment són eurosèptiques més, o sigui, que predominen a la majoria, que també té la seva importància, però que no hem de veure de vista que tradicionalment Anglaterra sempre ha fet aquest paper. Podríem remuntar-nos als temps de la Primera Guerra Mundial, anys 20, que ja jugaven aquest joc, és a dir, l'hegemonia franco-alemana en Anglaterra, després de la Segona Guerra Mundial han vist el mateix, és a dir, que és quasi una mica d'una tradició lo d'Anglaterra respecte a la resta d'Europa. Vol i dol, per entendre's. No vol estar-hi, però sense estar-hi. És a dir, que el que no vol és que d'alguna manera se li tregui la seva hegemonia, sobretot comercial, que és el seu gran domini econòmic. I com ha dit abans el Lluís, també penso que molt, molt important és que, diguem, la part de la City, això és fonamental. És a dir, que d'alguna manera Anglaterra no deixa de defensar la banca, per entendre's, la gran banca,
el perquè gran és que
ens vulguem o no, d'alguna manera, doncs, la City és on es fan els grans negocis mundials, però es pot dir, de tot el tema, de tot el que és la part econòmica, financera, monetària, no una altra, monetària, sobretot.
Sí, senyor Sabater?
Sí, de fet, Gran Bretanya i s'hi ha parat és perquè demanava una certa protecció per la City, i per tant vol dir pels grans negocis. No hem d'oblidar, per altra banda, que Gran Bretanya tenia una clàusula especial que feia que tot allò que aportava la Unió Europea li retornés. Per tant, al final, la seva aportació als fons comuns europeus era tenir un balanç zero. Aquest element de llunyania jo crec que és molt evident. Després, a tota aquesta crisi de la Unió Europea, jo crec que denota quin és el model que s'està fent, és a dir, un model encara poc cohesionat. Tant la Comissió Europea com el seu president, com el Parlament, han tingut molt poc paper, o estan tenint poc paper, no? Bàsicament, qui ho lidera són els líders dels estats que es consideren líders d'aquesta Unió Europea, i per tant, jo també crec que aquí hi ha una contradicció important en el model de la construcció europea que s'està fent. Tot això, què fa? Bueno, doncs deriva en elements com aquest més visible de la no vinculació de la Gran Bretanya, que pot derivar amb altres, com deia Lluís, també amb altres països, i no oblidem que països de recent incorporació i que estan rebent forts ajuts de la Unió Europea també té tenen un alt índex d'euroescepticisme, cosa que a mi em sorprèn bastant, no? Perquè, en tot cas, no ho sé, jo crec que aquí hi ha elements derivats de la pròpia configuració d'alguns estats que fan que, al final, el projecte europeu sigui viscut des de la distància per molts ciutadans de la Unió, no?
En aquest sentit, caldria veure també que a Europa s'elegeixen, diguéssim, els diputats però hi ha molta elecció indirecta. Molts càrrecs són per nomenament, no són per elecció. És a dir, el sistema democràtic ple, directe, no penetrà massa a Europa, no? És a dir, no hi ha un president d'Europa.
No. Oi, existeix, sentit, però
no està
però consensuat pels estats.
Clar,
sí.
Aleshores, sembla, són figures com una mica el president de l'ONU, doncs es busca gent que no intenti fer... No és gent que governa, això no passa. És a dir, fixem-nos també que moltes vegades, no tothom, però hi ha un sector important de gent que ja no s'entén, doncs, efectiva per la política del propi país, aleshores van a Brussel·les, no? És a dir, que en aquest aspecte es caldria veure si també no només s'ha de fer això, sinó s'ha de fer una reestructuració del concepte polític d'Europa, no? Perquè en aquests moments el que està manant a Europa és Merkel i Sarkozy, vull dir, són els que estan prenent totes les decisions i tothom va a la línia de Merkel i Sarkozy, pràcticament, no? Clar, l'enfrontament aquí no és tan fàcil perquè Europa té dues dificultats. Una, la història. Sempre han estat països petits, barallats, en què hi ha moltes ferides històriques. No?
Sí, sí. I també una història de guerres, d'altra banda, ho comentàvem l'altre dia.
I després els altres països de l'àrea antiga, de l'àrea socialista, doncs pertany a grans estructures, suposo que tenen una mala experiència en l'època que eren l'URSS, no? I aleshores, ficar-se en una altra estructura s'hi pot anar bé perquè nega l'anterior, però fins i tot potser estan una mica vacunats a les grans estructures, no sé com aniran, no?
Bé, algun últim comentari, sí, senyor
que,
Grau?
Sí, és que penso que encara, tot i el que semblaria que aquest acord o preacord podria semblar un primer pas per posar, diguem, la primera pedra per a la unió política, encara estem parlant de solucions monetàries, solucions financeres, i el problema d'Europa continua sent que hi ha una unió monetària però no hi ha una unió política. I si a sobre ho barregem amb el que deia Lluís, de que doncs, tradicionalment estem formats per una quantitat de països que tothom estimem la nostra sobirania per damunt de tot, i falta potser aquesta filosofia d'unió. No podem parlar d'Estats Units d'Europa com Estats Units d'Amèrica. Hi ha una gran diferència i penso que aquest és el gran mal que hi ha actualment.
Hi ha una necessitat de tenir sentit d'unitat, no?
Sí, clar.
No només pel tema econòmic. Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Josep Maria Grau, economista, també amb Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i amb Quim Sabater, expert en polítiques socials. Canviem, si els sembla, de qüestió, que tenim molts temes sobre la taula. Breument, a València avui l'expresident Francisco Camps seu al banc dels acusats en un judici en què se l'acusa d'haver acceptat vestits com a regal de la trama Gürtel. També seu l'exdirigent del PP valencià, Ricardo Costa. Un judici ja previst, li va costar el càrrec, va dimitir, recordem, després que se sabés que anava a judici. És un judici que no preveia cap tipus d'inhabilitació, és a dir, podia haver seguit com a president valencià, però ell va optar per dimitir. I, en tot cas, què creuen que pot passar a partir d'aquest judici? Alguna clau hi pot haver? Poques novetats, esperen?
Més que tot, el tema interessant és el que passa avui mateix, el PP. Perquè
sí,
això no només pot ser llegit en clau individual de Francisco Camps, sinó també es podia llegir en clau partit. En clau partit també és interessant veure què ha passat a València en tots aquests anys. Com continua el mateix partit governant, no s'aixecaran les catifes, però si s'aixequessin veurien què podria passar, perquè podia ser bastant sorprenent o potser bastant previsible, perquè hi ha hagut molts negocis que fan sospitar bastantes coses.
Em refereix vostè al suposat finançament il·legal del PP a València?
No, només el PP, sinó molts negocis que s'han fet. Mirem, sinó, per exemple, el Mediterrani, com s'ha construït, per exemple, tota la zona de davant. Hi ha hagut unes construccions, diguéssim, extraordinàries, i se'n van anar molts diners, i això pot fer sospitar que hi hagi problemes. Però també suposo que, en aquest cas, Francisco Camps es pot trobar bastant sol, perquè el PP, que no vol que la notícia d'aquest judici li tregui el protagonisme, el canvi del partit, el moment aquest...
El canvi de govern que es produirà la setmana vinent. Sí,
i
sí,
que en aquests moments ja avui ha de donar a conèixer els noms dels candidats al president del Congrés, al Senat, portaveus, etc. És a dir, aquesta notícia esquitxa d'alguna manera el que suposaria el canvi, i això suposo que significarà un aïllament del partit respecte a Francisco Camps.
Sí, jo crec que serà molt significatiu veure quanta gent l'acompanya avui en el judici. Sembla ser que ningú, no? I per les declaracions que s'han fet, que cadascú està al seu lloc i sembla ser que quedarà ben sol el Camps. Per altra banda, jo crec que està bé que si hi ha un indici de possible tracte de favor cap a empreses, per poc que hagi sigut el que ha rebut, perquè en quantitat, això dels vestits pot ser insignificant, sí que el fet en si, que sigui jutjat el fet en si, jo crec que és important i que és un element de transparència i d'enfortiment de la democràcia. No pot ser que una empresa vagi repartint regals perquè se li concedeixen i aleshores
se li concedeixen
contractes. Amb diner públic, no? Hi ha una llei que s'ha de complir i per tant a partir d'aquí els contractes que va rebre l'empresa aquesta d'Orange i tot el vinculat en el Bigotes, en el Correa i tot això fa veure que hi havia un entramat realment de corrupció. Jo estic d'acord amb el Lluís que el País Valencià, el dia que s'aixequin catifes, jo crec que primer es destaparà un dèficit molt important de la Generalitat Valenciana, que ja comença, és la comunitat autònoma més endeutada de llarg i sembla que no es prenen mesures, no? I, bueno, veurem què passa. I d'altra banda, veurem com durant aquests anys d'un govern molt sòlid del PP i amb un recorregut d'anar fent coses, coses com el circuit de Fórmula 1 aquest que l'han de muntar i desmuntar cada any, la Copa Amèrica, que ha sigut una cosa espectacular.
La mateixa construcció de la Ciutat de les Arts.
La construcció de la Ciutat de les Arts. El
parc temàtic.
El parc temàtic, aquest famós.
Sí, coses que
el Terra Mítica,
han anat fent forats i forats a les finances públiques i que no... Aquí el curiós és com els ciutadans del País Valencià segueixen donant suport a una alternativa de govern que sembla ser que compleix les seves expectatives, no?
Sí, veuen almenys una certa prosperitat una dinamització econòmica. Uh-huh. Suposo que alguna cosa positiva veuran a la comunitat. Segur que no tot és dolent, també. Uh-huh. També ho hem
de dir.
Des de la Seu, senyor Grau, algun comentari?
Sí, jo penso que aquí caldrà veure l'abast d'on arribarà aquest judici, per si realment es limitarà a lo que són, diguéssim, una miqueta així, els destratges va més enllà, perquè al cap els destratges deixa de ser una cosa simbòlica, per entendre'ns.
I Camps defensa la seva innocència, que
correcte,
també s'ha de veure
correcte,
si ho
correcte.
És o no ho és.
Bueno, és que aquí podríem entrar una vegada més també en dels mitjans de comunicació, que sempre, diguéssim, que és un judici paral·lel, moltíssimes vegades, no solament en aquest cas, sinó moltíssims. És a dir, la famosa presumpció d'innocència ja ha passat de la història des de fa molt temps.
No, no, nosaltres hi creiem i...
Correcte, sí, sí.
I no fem aquests judicis paral·lels.
Exacte,
cada
no, per descomptar, però vull dir que sabem molts mitjans això. Ara, una miqueta també és dir, la contradicció, que no és contradicció, perquè... El País Valencià continua votant PP tot i així a tants i tants anys. Bueno, doncs és que la veritat és que ens agradi o no ens agradi, fas un tomb al país i realment el creixement econòmic de la regió valenciana ha estat espectacular. Que ara després, si aixequen alfombres, efectivament poden sortir, vés a saber què, però el que és evident, i per això la gent vota, no és cap incògnit el que vota, és que vagis on vagis, hi ha hagut un creixement, posem els 10-15 anys últims a València, espectacular. I això ha fet que, d'alguna manera, la gent continuï votant, malgrat les possibles corruptes que puguin sorgir.
Sí, sí,
però jo penso que el fons de la qüestió serà fins on arribi aquest judici, i no crec que vegi massa enllà.
Aquí hi hauria també dues coses a afegir. Una, aquest creixement que hi ha hagut, també hem de veure que en el temps d'Aznar, per aïllar Catalunya, va voler potenciar en el segon mandat aïllar Catalunya, potenciant al màxim València, per exemple, sí. A veure si el port podia anar a València i tot el que significava
cert.
Això, hi ha un tema. I en canvi, al marxar Francisco Camps s'ha anat bé en el sentit de Catalunya, perquè els valencians...
Hi ha una bona sintonia amb el nou president.
No, però és que se n'adonen que el seu futur econòmic passa pel Mediterrani, l'eix mediterrani, que ho han desconegut
correcte.
Bastant temps.
Que inclou Catalunya.
Una altra cosa també interessant seria la lluita entre persones i institucions. Aquí, Camps, per exemple, amb el PP, no? que és el mateix que passa amb Urdangarín i la monarquia, per exemple.
Són nivells diferents, no, però vaja, sí, sí.
No, és que no es vol comprometre...
Un pot perjudicar l'altra institució.
Una persona que pot comprometre una institució. Sí, sí. I aleshores què passa? La institució vol aïllar-lo d'alguna manera, que és el que d'alguna manera ha dit Urdangarín en les seves declaracions, que sí, sí, no té res a veure, són temes privats, no?
En un comunicat dissabte a l'agència EFE, recordem-ho.
I després el tema dels vestits a mi em faria pensar en una altra cosa. El Capone va ser posat a la presó pels petits delictes, no pels grans delictes.
Sí. Correcte, correcte.
És a dir, a vegades els petits detalls són els que poden fer una justícia, imaginem si fos el cas.
De vegades acceptar regals petits.
A vegades coses aquestes poden fer el que no pot demostrar el gran delicte, no?
Algun últim comentari, senyor Sabater, que no, volia passar al tema polític.
Jo crec que els jutges diran el què i veurem si Camps és condemnat i, en tot cas, aquí darrere Camps també, no oblidem, que dilluns també hi ha un altre judici amb l'expresident de les Balears.
Sí, Jaume Mates.
Jaume
sí.
Mates, no? També per en principi per xifres més importants sí, i per sí. Tot el tema...
De... En el tema de Camps, a més, hem de dir que qualsevol condemna no inclouria la presó, només una multa, com a molt.
Bé, però que fos condemnat per lo que... Jo crec que...
Tindria un valor simbòlic,
abans, no?
Sí.
El valor simbòlic d'aquest delicte de suborn...
Passiu, se li diu, sí, sí.
No, és a dir, haver acceptat...
Suborn impropi passiu.
Impropi passiu. Sí. Haver acceptat regals explícitament fets per les empreses aquestes. Bé, jo crec que és un bon senyal per la democràcia, ho he dit abans.
Abans ho avançava el professor Lluís Serra, avui Mariano Rajoy donarà a conèixer els noms dels candidats del PP a presidir el Congrés i el Senat, cambres que es constituiran demà, després de les eleccions del 20 de novembre. Dos noms propis, probables. Jorge Fernández Díaz presidiria el Congrés i Pío García Escudero al Senat. Vostès s'apunten a aquesta hipòtesi? Creuen que serà així?
No tinc informació, però no.
No tenen prou informació. No.
L'únic que els que surtin avui ja no seran ministres.
Això està clar. Per tant, Fernández Díaz...
Com ara el tema dels ministres sembla que és un tema doncs, que no es dirà fins al dia mateix, el dia 20 i tants, doncs, que comenci aleshores...
El dia 20
o 21. Això els podríem descartar com a futurs ministres. Evidentment, pel que toca aquí, Jorge Fernández Díaz és una persona que crec que ho podria fer molt bé.
Ha estat vicepresident del Congrés en aquesta última legislatura.
En aquest sentit, seria una persona amb competència de fer-ho bé.
Amb bon tarannà moderador, que és el que ha de tenir un president de Congrés,
sí,
no?
Sí, un home que coneix les institucions, que té una trajectòria política llarga. Bé,
també s'estava parlant del Ruiz Gallardón com a sí, possible candidat.
Per
també...
tant, no seria ministre.
No seria ministre. Però
Ruiz Gallardón que... potser voldria més ser ministre, no?
No ho sé, perquè ja actualment sembla que ja s'està sortint últimament la lluita interna del PP madrileny. Sí. Amb l'esperança que és al davant de que, bueno, que estan fent el possible i impossible d'alguna manera per distanciar-se fins i tot del PP. Ahir sí, ho estava portant La Vanguardia i un escrit en el qual portava alguna cosa en aquest sentit.
Sí, hi ha una batalla que ha passat una mica inadvertida després del gran triomf electoral del PP, que és la destitució de Manuel Cobo com a número 2 del PP madrileny per part d'Esperanza Aguirre. Tot això també ha destapat algunes tensions internes que sempre han existit, ja ho sabem. Entre Aguirre i Gallardón.
És el vicealcalde, no?
Manuel Cobo és el vicealcalde de Madrid i era el número 2 del PP madrileny, que vaja, que compartia taula amb Esperanza Aguirre.
Però el fet també de que el Gallardón és de ministre vol dir que hauria deixat de ser alcalde.
Sí, deixaria de ser alcalde.
Aquí i també hi ha una jugada Botella. Que veuríem si... Exacte, no sé
potser
si
suavitzaria les coses, no?
Sí, bueno, o reforçaria la línia de l'Esperanza Aguirre, no?
Tindria més camp lliure a Madrid.
Jo crec que amb una alcaldessa com la Botella, que penso que perfil com el Gallardón no té...
No, realment seria baixant.
Crec que seria baixant.
Bastant.
Però bé, tot això venia pel nom del president del Congrés, que si és...
Bueno, però és que es barregen moltes coses.
Es barregen, sí.
Jo crec que aquí veure qui serà ministre, quins ministeris farà, també crec que és important, de cara a visibilitzar quin tipus de política prioritzarà, veure quins ministeris seran importants, quins tindran vicepresidències, no ho sé.
El que ha aconseguit Rajoy és evitar cap filtració, no ha sortit publicat cap nom...
Bueno, vol dir que ho deu saber ell i ningú més.
Ell i ningú més, clar, no ho ha dit a ningú.
Si vols mantenir un secret, no li diguis a ningú.
Exacte, si no després sortirà a la premsa.
Jo crec que un dels ministeris bàsics, una vegada, serà el d'Economia, perquè és el que realment amb la situació actual, i s'està parlant Brussel Montoro, també diuen que potser
hi ha diversos noms, no? L'economia també.
Sí, Cristóbal Montoro havia estat ministre d'Hisenda en aquella divisió que va fer Aznar.
També hi ha alguns ministres que no tenen interès a ser-ho, alguns possibles ministres, perquè suposaria passar de l'empresa privada on tenen uns sous molt importants.
L'empresa pública, de Rodrigo Rato, per exemple.
En un moment molt complicat de ser ministre, i no és tan fàcil, i després, doncs, que suposaria una reducció dràstica del seu sou, no?
És que el Rodrigo Rato, jo penso que ja està en una altra onda. Totalment
ja li va passar la tapa política.
Sí, i tant,
no?
I tant. Sí.
Bé, avui hem compartit la tertúlia amb Lluís Serra, Quim Sabater i Josep Maria Grau des de la Seu d'Urgell. Alguna valoració del que ha estat aquests mals resultats en l'ocupació hotelera d'aquest pont de la Puríssima? Estem en situació de crisi, estem en situació difícil?
És que jo crec que la crisi, i després aquest pont així tan... potser sí que dona la raó el fet de que concentrant les festes, inclús el turisme hi guanyarà, no? Més enllà de la consideració de que ajuntar festes i l'element més els que vivim la religió, com això es viu, no?
Bueno, però jo una de les coses que veig que el dia 6 va ser posat amb molt mala bava,
innecessàriament,
i per tant ha fet un problema del dia 8 i de la resta, perquè van posar una festa per carregar-se l'altra.
La festa de la Puríssima, que fa 800 anys.
I també a mi em faria bastanta por que fos exclusivament el criteri econòmic o que anés gestionant el calendari. Jo penso que això no ho hauríem de fer tan fàcilment, cedir tan fàcilment això.
Sí, senyor Grau, 10 segons.
No, simplement estic d'acord i penso que el tema de la crisi de l'ocupació no és ni més ni menys que conseqüència de la crisi. A banda, efectivament, que haver-hi dos festes entremig, tampoc penso que sigui...